Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Rafa Benítez continua al centre del debat. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, estimat amic i company Joan Batllori. Bona tarda a tothom, com estàs?
Molt bé, home.
Bé.
Marc Pairés està al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the
funky shit! Top 4.
Presentada a Madrid la Lliga Endesa, que arrenca el cap de setmana. Aquesta matinada, segon partit de les finals de la WNBA per les Minnesota Lynx de la catalana Anna Cruz.
Top 3.
A l'espanyol Pere Arnau ha demanat la incorporació de Tamudo, però l'arribada de l'exjugador està molt lluny. El vestidor, a més, destaca la importància de mantenir la unió amb l'afició.
Top 2.
Atenció, la fiscalia decideix retirar l'acusació per frau fiscal contra Leo Messi. L'acusació ara es manté contra el pare del jugador, qui li demana 18 mesos de presó.
Top 1.
I el Barça espera la resposta del comitè d'apel·lació de la FIFA sobre la inscripció d'Arda Turan i els nens que no poden jugar. Si és negativa, el conjunt blaugrana anirà al TAS per demanar la cautelar.
Entrevistes a Esports Cope.
Atenció, que avui en aquest temps de ràdio entrevistem l'entrenador del Fiat Joventut, Salva Maldonado. Escoltarem des del Kazakhstan Olga García, jugadora del Barça femení, que demà disputa els setzens de final de la Lliga de Campions. També escoltarem Paco Clos i Ricardo Serna. Parlen Esports Cope perquè avui analitzem la davantera i també la defensa del Barça. I també ens acompanyarà aquí a l'estudi Marc Cornet, de Seguiment FCB, grup impulsor dels viatges aficionats culers i també de la grada d'animació.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa Ritme de Braca fer el Tomàs Guasch i el Dagoberto Escorcia.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem si pel Barça fitxaríeu algun jugador al mercat d'hivern i de quin perfil. Tres respostes que hem rescatat. Gràcies a tots per opinar i per fer la ràdio i el programa amb nosaltres. El Ramon Torres diu que fitxaria un davanter de garanties que assumís el rol de suplent. El Juanjo Almansa diu que no i afegeix que ja tindrem suficients a partir del gener de reforços, eh? I la Luna Campos també creu que no és necessari fitxar si estiguessin centrats i en forma. Un palet a l'equip de la Luna Campos. Opinar al Facebook i al Twitter del programa té premi. Recordeu que estem sortejant una entrada doble pel Barça, Rayo Vallecano, Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Comencem, que tenim avui moltes coses. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Uf, es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Contamos. Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Està rebent fort Rafa Benítez pel seu plantejament conservador del Calderón. Ara resulta que descobrim que Rafa Benítez, que porta més de 20 anys entrenant, és un tècnic contingut i metòdic que li agrada construir els equips des del rigor tàctic i d'aquells que segurament disfruten més guanyant 1-0 que 4-3. Pensem, per un moment, en el seu València, en el seu Liverpool o en el seu Nàpols, equips més o menys fiables, però que no es caracteritzaven precisament per la vistositat del seu futbol. Equips, sens dubte, interessants, però que no et passes la setmana desitjant que arribi l'hora del seu partit per asseure't davant la tele a mirar-los amb una bossa de crispetes. Els canons, una vegada més, apunten molt a l'entrenador i poc al que ha triat l'entrenador.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, Comencem avui amb una bateria d'informacions que afecten a diferents parcel·les del Barça. Primer, coses de despatxos, encara que aquestes també acaben al final afectant a la gespa. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan, molt bé.
Hem d'explicar en primer lloc que el Barça està disposat a arribar al TAS per intentar que Arda Turan pugui jugar abans del mes de gener.
El Barça vol obtenir del TAS una mesura cautelar que li permeti inscriure Arda Turan i els 30 nens regularitzables abans de gener. El club demana una resolució del comitè d'apel·lació de la FIFA que es podria pronunciar en un termini de 8 o 10 dies. Si no fos favorable, elevaria la petició al TAS amb 3 punts. 1. Si el Barça ja ha complert o no la sanció. 2. Si per tant pot o no inscriure Arda Turan. I 3. Si els nens regularitzables no poden ni tan sols entrenar o viure a la Masia. Com se suposa que la resolució del TAS no es produiria fins aquí 6 o 8 mesos, demanen una mesura cautelar que permetés inscriure Arda Turan i els 30 nens, i se suposa que aquesta mesura cautelar es podria donar a finals de novembre. Turan podria jugar ja al desembre, inclòs el Mundial de Clubs que organitza la FIFA.
Per tant, en els millors dels casos, Turan i els nens podrien jugar a finals de novembre, mes de desembre. En el pitjor dels casos, evidentment, a partir del 4 de gener. Oli, per fi una bona notícia que arriba en clau de tribunals per Leo Messi.
Sí, segons CF Notícia, que s'ha fet ressò més mitjans de comunicació, la Fiscalia ha retirat l'acusació contra Leo Messi pel presumpte frau fiscal de 4,1 milions d'euros. I l'únic acusat seria el seu pare Jorge Messi. La Fiscalia demana 18 mesos de presó i una sanció de 2 milions d'euros.
Està a l'aire i està per veure encara si Leo Messi finalment s'asseurà o no a la banqueta dels acusats. I aquest matí, reunió a les oficines del club entre el Barça, la gent de Botemania i Jordi Farré, el precandidat a la presidència del Barça, que va posar sobre la taula del club el contracte i els seus acords de patrocini amb Botemania. La reunió ha estat molt fructífera, ha anat molt bé i fa pinta que es pot tancar un acord en breu, perquè a les dues parts els convé presentar aquest acord abans que se celebri l'assemblea de compromissaris, que es farà el 25 d'octubre. La proposta de Botemania, atenció, rondaria els 40 milions d'euros per temporada. Veurem quantes temporades, no menys de 4, i el principal actiu que patrocinarien seria la samarreta d'entrenaments. Botemania estava molt interessada també en patrocinar les accions, però aquí hi ha un contracte de dues temporades entre el Barça i l'empresa Lassa, o sigui que no podrà ser, com a mínim, durant les dues properes temporades, però el Barça s'ha compromès a buscar més actius per oferir a Botemania en la propera trobada que s'ha de produir en breu. Informacions ara més en clau esportiva. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estem pendents de tres renovacions a Can Barça: Neymar, Rafinha i Adriano. Com estan?
El propi club explica que la més immediata és la de Rafinha. Els contactes ja estaven avançats abans de la lesió, perquè el jugador que va contractar el pròxim estiu, ara falta acabar de tancar l'acord. En el cas d'Adriano, la renovació estava pràcticament feta i ara s'ha refredat. El club ha afluixat el seu interès i el representant tampoc té pressa. A l'estiu, després de la lesió de Douglas, el Barça li va presentar una oferta de renovació, però no hi ha resposta del representant, que fa uns dies ens explicava a la COPE que el jugador està content i té contracte per aquesta temporada i una més. I el tercer cas sobre la taula és el de la renovació de Neymar. El club està interessat a renovar-lo com abans millor per evitar que el preu de l'operació pugui pujar. Neymar té contracte fins al 2018, aquesta temporada i dues més, però el club voldria renovar-lo ja. En canvi, el pare i representant del jugador prefereix esperar.
Rafinha, per tant, en breu, Adriano en l'aire i amb Neymar, calma i tranquil·litat. Fitxarà o no fitxarà? És la gran pregunta al mercat d'hivern al Barça, Sílvia.
El club asseguren que estan preparats per fer-ho si s'ha de fer al gener. La secretaria tècnica fa la seva feina, té opcions buscades al mercat, però encara els responsables del club no han decidit si fitxaran o no, ni li han demanat a la secretaria tècnica anar per un objectiu complet.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Crida l'atenció en aquest tram inicial de Lliga que al Barça li costa fer gols i els encaixa amb massa facilitat. No està l'equip en cap de les dues àrees. Ens fixem primer en què passa a l'àrea pròpia. Helena Condis.
El Barça és el sisè equip de la Lliga més golejat en aquest inici de temporada.
Ha encaixat 9 gols en els 7 primers partits de Lliga, mentre que l'any passat no li van fer cap gol fins la jornada 9, al Bernabéu. Luis Enrique encara no ha pogut alinear la seva defensa titular al complet. Per culpa de lesions i sancions, no hem vist Alves, Piqué, Mascherano i Alba junts com a titulars.
Però, ara per ara, quina és la parella de centrals més fiable del conjunt blaugrana?
Vermaelen i Mascherano han jugat junts els 3 primers partits de Lliga i només han encaixat un gol, al Calderón. Des d'aleshores, Luis Enrique no ha repetit cap parella de centrals.
I qui són els defenses assenyalats?
Piqué i Mathieu, Els dos són titulars a la línia defensiva en les derrotes a Balaïdos i Sevilla. L'excentral del Barça, Ricardo Serna, diu que no es pot dubtar dels defenses del Barça, però sí que reconeix que Bartra, curiosament el que ha tingut menys minuts, és el central que veu en millor to.
Tienen un nivel nacional e internacional muy, muy, muy importante, y entonces yo no se puede dudar de ellos en ningún momento. Y ahí el que está ahora mismo bien físicamente y el que está aprovechando los minutos, estamos hablando de Bartra. Tiene 100 minutos, está cumpliendo perfectamente y de hecho está yendo a la selección. Pero no es un problema de centrales, no es un tema de portero, es un problema generalizado, en el que todo el mundo tiene que apoyar, todo el mundo tiene que hacer ese trabajo defensivo cuando no tienes balón.
Una dada que preocupa. Els rivals, atenció, necessiten menys de 3 oportunitats per fer-li un gol al Barça.
Al Barça li han rematat 26 vegades entre els 3 pals en Lliga i li han fet 9 gols.
Anem de la defensa a la zona de l'atac.
El Barça té un problema d'efectivitat a l'àrea contrària. Remata més, però fa menys gols.
Ha disparat 10 vegades més a porta que la temporada passada a aquestes alçades, però la diferència en cert crida molt l'atenció. L'any passat el Barça va xutar 49 vegades entre els 3 pals i va marcar 19 gols. Aquest any ha rematat 59 cops, 10 més, i ha marcat 12 gols, 7 dianes menys. L'encert és menor, però l'exdavanter del Barça, Paco Clos, no li preocupa.
No s'ha començat potser com tothom desitja, però jo penso que l'equip està jugant bé, està creant ocasions. El dia a Sevilla van tindre un moment que ells ens van ficar els gols, però bueno, l'equip va fer ocasions per guanyar el partit. I el dia al Celta, sincerament, jo penso que també va jugar bé el Barça. I van ficar 4 gols, però jo penso que bueno, va crear ocasions i que bueno, quan un equip està jugant i el porter de l'equip contrari és el millor, algú vol dir, no? En el moment que canvia una mica la ratxa i entrin les pilotes a que siguin gol, l'equip que agafarà confiança, veurem el Barça que tothom desitja, no?
Pel que fa a Munir i Sandro, creu Paco Clos que acusen molt la pressió de ser titulars.
Ells pensaven que, bueno, estaran al primer equip per anar jugant a poc i agafar minuts i agafar experiència, i de cop i volta, bueno, les ausències, les baixes, fan que aquests jugadors, doncs, pràcticament tinguin que ser titulars, si no un i l'altre. I la pressió aquesta és fort, és important. Sortir a l'estadi o a qualsevol camp en 80-90 mil persones, això ho tens que superar, i superar jugant partits i agafant experiència.
I els pals també són protagonistes en aquest inici de temporada.
El Barça en porta 8 a la Lliga, l'any passat només n'havia fet 4.
I una altra dada, important, la poca aportació dels migcampistes de cara a gol.
A la Lliga Espanyola només hi ha 3 equips on els migcampistes no han marcat, i un d'ells és el Barça. Ni un sol gol dels jugadors de mig camp en Lliga, quan l'any passat a aquestes alçades Rakitic ja n'havia fet 2.
Gràcies, Helena. 3:28 minuts de la tarda, tenim visita a Sportscope. Doncs sí, tenim visita avui als estudis aquí a COPE Catalunya, Sportscope. Ens acompanya avui un dels caps visibles de seguiment FCB. És un moviment que, segur recordeu, només per 16 signatures es van quedar fora de les eleccions a la presidència del Barça. Parlo del Marc Cornet. Marc, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va tot? Tot bé?
Tot perfecte.
Només per 16 signatures no heu pogut entrar a formar part de la campanya electoral, però de tota manera, tot i no entrar en aquesta cursa final per la presidència del Barça, sí que heu aconseguit tirar endavant les dues vostres reivindicacions, o com a mínim el tema continua estant sobre la taula i va endavant, que són el tema dels viatges i el tema de la grada d'animació. Això ho heu aconseguit, eh?
Estem molt contents, perquè tampoc la nostra intenció no era ser presidents del Barça, sinó que entressin aquests dos temes al debat, i ho vam aconseguir. A més, vam aconseguir compromisos, en aquest cas de la junta directiva que ha guanyat aquestes eleccions, de poder impulsar aquests dos temes, i el que es tracta és d'anar-ho treballant, però bé, estem molt contents perquè eren dos promeses electorals que l'anterior junta guanyadora de les eleccions havia promès. Finalment no s'havien executat del tot, i hem aconseguit reactivar-ho, i creiem que també amb la nostra presència aconseguirem que per fi s'acabin impulsant aquests dos temes. Esperem que amb la màxima eficàcia, i que el Barça es pugui posar al nivell de més que un club també en aquests dos aspectes que creiem tan importants.
Veu néixer com a moviment des de les xarxes socials, i ara ja us constituïu en associació.
Doncs sí, hem decidit constituir-nos en associació perquè és la millor manera doncs, de també vehicular-nos. Estem doncs, molt implementats a les xarxes socials. De fet, ens vam conèixer tots a través doncs, d'un grup de Facebook, però creiem que és important també tenir una estructura, una assemblea que prengui decisions, poder arribar més enllà, perquè la idea és no només defensar aquests dos temes que són una mica reduccionistes, sinó ser una autèntica plataforma de defensa dels drets del soci de manera absolutament constructiva i amb consens doncs, amb els diferents estaments del club, des de l'OAB, passant pel síndic del soci, etcètera, etcètera. És a dir, poder canalitzar demandes que tinguin els socis i doncs, tractar-les de tu a tu amb el club perquè doncs, anem millorant a poc a poc les condicions que tenim a l'hora d'accedir a l'estadi o d'animar l'equip doncs, fora de casa.
Com van les converses amb el club? Van ràpides? Van lentes? Esteu satisfets de moment?
Clar, ha passat això, que ha sigut doncs, uns mesos molt intensos en quant a viatges i entenem doncs, que les eleccions van ser a l'estiu, hi va haver un desgast, hi va haver unes vacances, i entenem també que el club doncs, no ha pogut reaccionar a temps. Ha fet alguns primers passos, hem parlat amb ells i ens l'han explicat, un que el creiem molt important, que és la creació del Departament de Viatges adscrit a l'àrea social. Creiem que l'àrea social ha de ser l'estament que reguli doncs, el tema dels viatges i no pas màrqueting, perquè realment doncs, amb els socis és amb qui doncs, estan en tracte constant i amb qui poden tenir més empatia. Això és molt important, però això s'ha de canalitzar. Malauradament, això no ha pogut doncs, tirar-se endavant a temps ni per Tbilisi, per la Supercopa d'Europa, ni per Roma, ni per Borisov, i pel Japó crec que tampoc no s'arribarà a temps que el desplaçament del Barça sigui com hauria de ser doncs, amb un club de la nostra magnitud. Però bé, esperem que sigui doncs, l'última vegada que passi i que tampoc no tenim tanta pressa. És a dir, el que volem és que hi hagi uns pilars forts que ho sostinguin tot i que a mitjà termini doncs, el Barça tingui controlat el tema dels viatges i que l'animació doncs, també no es demori molt en el temps. També entenem que és una cosa que no es pot fer d'un dia per l'altre. A més, entenem doncs, que en l'anterior mandat, si no es va executar, és perquè hi van haver problemes. Amb això no ens hi fiquem, vull dir, entenem que hi haguessin problemes, però sí que creiem que és una absoluta necessitat. Es va veure també el dia del Bayer Leverkusen on se sentien més els xiulets que no pas la gent animant. Això no pot ser perquè gent amb ganes d'animar hi som i creiem doncs, això que a mitjà termini també s'ha de trobar alguna manera doncs, que el Camp Nou sigui una olla a pressió no només quan s'hagin de fer remuntades com la del Milan sinó també doncs, en partits importants com aquest del Bayer Leverkusen.
És possible fer una grada d'animació sense que se't colin elements perillosos, per dir-ho així? És possible?
Nosaltres creiem que sí. Nosaltres sí que no tenim estructura per detectar qui és perillós i qui no. Nosaltres creiem que la tolerància amb la violència ha de ser zero. El que s'ha de fer és animar i no altres activitats. Però sí que creiem doncs, que la Lliga de Futbol Professional, per exemple, ha dit com s'ha de fer aquesta grada d'animació. Ha fet una circular dient que s'ha de fer un control dactilar de qui accedeix a la grada i es pot saber doncs, quina persona és conflictiva i qui no. El club i els Mossos doncs, haurien de tenir la capacitat per fer-ho, perquè tots els clubs de la Lliga ho acabaran fent, i no oblidem també que la grada d'animació és un mandat de l'Assemblea, és a dir, l'Assemblea ha aprovat que es creï, per tant, entenem que s'ha de poder fer. El club, el poc que ens ha expressat en aquest sentit, perquè no han tingut temps de posar-se a treballar, i també ho entenem, no estan tant per una grada física, sinó per crear animació a l'estadi a través d'aprofitar quan hi hagi wifi potent doncs, a tot el camp i poder donar unes instruccions, és a dir, que les instruccions que es té, per exemple, quan es fa un mosaic, doncs es puguin anar donant en tot moment durant el partit. Però que nosaltres també creiem que hi hauria d'haver una reubicació de gent, perquè és el que deia, i som molta gent que estem disposats a animar, hi ha gent que no tant, que pot sentir-se molesta quan algú s'aixeca més efusivament a celebrar un gol o animar el Barça, el que sigui, i vull dir, és pel benestar de tots. I a més, si la gent doncs, està agrupada en una part de l'estadi, es poden fer molts més crits a fora del Barça, l'equip es pot sentir molt més recolzat, i doncs, també per l'efecte contagi la gent animaria més i no se sentirien aquests xiulets, que la gent també té dret a fer-lo, si ho creu oportú, però vaja, creiem que majoritàriament l'afició del Barça ha d'estar amb l'equip, amb totes les circumstàncies, vagi bé o vagi malament, perquè quan es parla jugador número 12 amb les aficions és per això, perquè també l'afició pot fer no un gol, però almenys mig gol. És a dir, que pot influir d'alguna manera en que, tot i no jugar bé, doncs el puguis guanyar algun partit. L'afició ha de tenir aquest paper, i clar, nosaltres creiem en l'animació també per donar el màxim suport a l'equip.
Tornant als viatges, el que vosaltres voleu és viatges baratos.
Sí, aquest és el problema, clar, hi ha uns límits econòmics, però no només barats, és a dir, també volem viatges còmodes, no és un problema només de diners, sinó també és un problema de demanar dies de festa, de conciliar també amb la família, doncs, quan marxes i quan no, però és clar, en aquests moments, com que estem obligats a trobar els viatges pel nostre compte, doncs això, acabes marxant el dia del partit molt d'hora, acabes tornant l'endemà, tot sovint tard, perquè el vol més barat sol ser el del vespre i no el del matí. És a dir, tens problemes a la feina, que has de demanar dos dies de festa per un sol partit, també doncs, a casa abandones els teus fills o la teva dona durant dos dies, quan amunt podria ser prou, i creiem això, que és molt important que hi hagi un charter del club que et permeti doncs, anar el mateix dia, veure el partit, disfrutar-lo, tornar, encara que sigui a les 5 del matí, i ja està, i en un sol dia doncs, acaba sent això. El que passa és que els preus fins ara han sigut molt cars, amb la salvetat que a més per culpa d'això la gent ha tendit encara més a comprar-se els vols pel seu compte. Els charters que proposava el club s'han acabat anul·lant i aquestes anul·lacions han fet que fins i tot la gent que estava disposada a pagar aquestes quantitats de diners per viatjar a Anglaterra o a Alemanya o on sigui, doncs no ho fa perquè s'acaben cancel·lant aquests vols. L'any passat només es va fer el de Munic, crec. El dia del Paris Saint-Germain potser hi havia 100 persones apuntades, m'ho estic inventant, I clar, com que el límit eren 160, doncs es van haver quedat a terra. Fins i tot hi ha gent doncs, que potser va perdre l'entrada, no?, perquè no es va fer aquest charter.
Hi ha hagut alguna petició per viatjar en l'expedició de l'equip, en el vol de l'equip? Perquè saps que des d'aquest punt de vista la premsa ens ha tocat una mica el rebre i el missatge que s'envia des del club és que les places que abans estaven destinades als periodistes ara aniran, o ja van, de fet l'altre dia a Sevilla, destinades als seguidors. Vosaltres heu demanat viatjar amb l'equip?
No, nosaltres, per nosaltres l'important és viatjar. Viatjar amb l'equip, doncs, és una opció que ja hi era, pel mateix preu, és a dir, tampoc no veiem tant canvi. Sí que és cert que hi havia molta demanda d'aquests viatges amb l'equip i si s'ha alliberat, doncs, algunes places, doncs, com a socis podem sortir beneficiats, però, esclar, no a costa de la premsa, precisament. Si la premsa ha de viatjar a part, o que creiem és que s'hauria de crear un vol paral·lel per premsa i aficionats a preus competitius i racionals i que la gent viatgi més. Per tant, tampoc no veiem tanta solució en fer fora la premsa de l'equip. Creiem que és una cosa, suposo, del senyor Luis Enrique Martínez, que ho considera que
és així,
que és millor, però que a nivell social nosaltres no traiem cap benefici en fer fora la premsa, tot el contrari. Que si la premsa ha de treballar.
Per moltes facilitats que doni el club, hi ha una demanda per anar, per exemple, 2.000 persones, com venen aquí, per exemple, els alemanys, quan venen equips alemanys o francesos o italians, 2.000 seguidors del Barça Leverkusen, per exemple?
Nosaltres creiem que aquí pot arribar a ser si es fa la comunicació adequada. Perquè això ho hem detectat doncs, amb el temps. El tema de viatjar amb el Barça fora de finals creiem que va néixer, deu fer uns 10 anys, que va ser quan hi va haver el boom dels vols low cost. La gent, doncs, vam començar a viatjar amb el Barça i els que ho vam començar a fer hem repetit. I creiem que el Barça té una magnitud superior a la del Bayer Leverkusen, que va venir una mostra significativa d'aficionats. Per tant, nosaltres estem convençuts que hi hauria aquesta demanda. A més, també és cert que, esclar, els pressupostos són limitats i, a més, la crisi, doncs, estem en un país on, malauradament, ens ha afectat molt més. Llavors, és difícil gastar-se els diners i aquest any, per exemple, jo entenc que algú estalviï per anar al Japó abans d'anar a Roma. És un dels motius dels molts que hi ha pels quals a Roma doncs, hi va haver tan poca demanda. N'hi va haver molts més, les entrades nominals, el fet que fos just després de l'estiu, etcètera, però vull dir que també hem de ser racionals, no?, i que tampoc no podem anar a tots, la majoria de persones, no?, per un límit doncs, econòmic i de dies de vacances. Però que nosaltres estem convençuts que el Barça pot ser com qualsevol altra afició que ve al Camp Nou i fa una festassa i fa un gran ambient doncs, a la tercera graderia, al lateral, i el Barça, la gent amb aquest interès hi som. Com, igual que creiem que som també molta la gent que estem disposada a animar i que de vegades no podem fer perquè estem cohibits doncs, amb una cadira al mig de la graderia, amb gent doncs, que ens mira estrany quan et poses a cridar massa o t'aixeques massa. És a dir, clar que sí, que el Barça és capaç de mobilitzar 2.000 persones per anar a tots els partits.
Doncs benvinguda a seguir aquesta iniciativa, Marc Cornet. Gràcies per la visita, estem en contacte i endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
20 minuts i les 4 de la tarda. Vinga, Bracafé sobre la taula. Oli, que et ve de gust.
Cafè sol, sisplau.
Cafè sol per Oliveros. Tomàs Guas, què tal? Bona tarda.
Hola, guapo, també.
També cafè sol, molt bé. Sí. I Dagoberto Escorcia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets més de talladet, em sembla, no? Que...
Sí, jo talladet.
Més
sí,
de talladet, sí, sí. Molt bé. Tomàs, vas estar ahí participant de l'entrevista amb Rafa Benítez. Com el vas veure?
Hombre, va estar defensant-se com a gato panza arriba, lo cual yo
a la defensiva. Sí. A la defensiva.
Sí, al camp.
Exacte, perquè va ser fidel a lo seu. Ell diu que no, és un home molt, molt posat amb l'estadística, que hi ha algunes que són indiscutibles perquè han passat, però que, escolti, més enllà d'això, la decepció del partit del Bernabéu, del Manfred, pel madridisme, pues, és la que és. Escolti, tot això té arreglo, evidentment. Mm. Però no sembla que sigui, com et diré jo, suportable pel madridisme veure la segona part que va veure. La primera va estar bé? Bueno, està bé. Sí. Mm. És que hi ha una cosa que fas un penal que regales tu, el pare del porter, és una senyal de dir, cuidao, que en qualsevol moment interrelativa, en qualsevol contingència, t'empata. Vaja parada en té, perquè jo tinc ser l'únic d'Espanya que dic que en aquest moment, l'Atleti d'aquest moment, és el pitjor de l'època Simeone. Al mes de maig, sí, igual guanya tot. Igual guanya... El del Barça queda petitíssim al costat de l'Atleti. Però avui per avui, ho van dir el dia del Barça, xato, va sortir el Messi. Va arrencar tres vegades i va acabar 1-2 com volia acabar 1-5. El que sigui aquí, però bueno, ha canviat i està fent. Però pues, Benítez, jo crec que va sentir el que se sent al carrer, que allò va ser una gran collonada, en perdó. Mm.
Dago, tampoco descubrimos la sopa de ajo cuando decimos que Benítez es un entrenador, no sé si decir defensivo, pero sí conservador, ¿no? Porque sus equipos siempre han jugado más o menos de la misma manera.
Exacto. A mí lo que siempre me ha extrañado es que desde Madrid se pidiera muchísimas veces a Benítez como entrenador ideal para el equipo, ¿no? Porque no es un entrenador que para mí dé la talla auténtica de un equipo que pretende ser el número uno del mundo, ¿no? Es un entrenador, como tú bien defines, un entrenador conservador, un entrenador defensivo, es un entrenador que no arriesga, es un entrenador que prefiere dar resultado que arriesgarlos, y luego que a mí no me... En la entrevista, por ejemplo, pues no me gusta porque también es defensivo, ¿no? Porque tampoco te da juego, así como otros, pues te pueden caer mejor o peor, pero la verdad es que en eso yo creo que el Madrid ha pinchado esta vez, ¿no?
Sí, sí, és veritat, Tomàs, que aquest tipus de futbol segurament et pot servir per equips com el València, el Liverpool, el Nàpols, però clar, quan fas el salt a un transatlàntic del futbol europeu, com és el Madrid, aquí la gent et demanarà més.
No, hi ha una cosa que jo li vaig preguntar, que jo entenc, escolti, vostè ha posat pel Benítez, això és el que té. Ara bé, escolti, l'equilibri. Amb la BBC no pot haver equilibri. Mm. Perquè la relació amb el futbol i la manera de moure's no és... Pues él diu, hay un 20% que tiene que defender. Cuando no defensen, pues si usted vol equilibrio, es el Casemiro, que és així mateix, tres migcampistes més i dos tios davant. Sí. Escolti, això, si és capaç de que aquesta gent corri cap a darrere per fer el que ell li agrada fer, que és tenir controlat el partit, no córrer riscos i de més, coi, ha de sortir amb molt per la castellà d'avui. I és que també hi ha aquest decalatge, no? Digo, jo és que no me gusta amb aquests tres tios davant, pues és impossible. Casualment, la primera part que és, bueno, que està bé, és amb dos. Ara la conya és que fot amb el Cristiano. Escolti una cosa, el Cristiano no és Messi. O sigui, per inventar, no inventarà. A l'àrea, millor que ningú. Com si m'arriben, si la segona part juga al Monoburgos, és 1-1 exactament igual. Vostè equilibrarà això amb el Benzema i Cristiano? Oi, vostè és un mago, no és un entrenador de futbol.
O sigui, aquí sobra uno.
Vale, sí, pero yo vengo diciendo hace mucho tiempo, el mejor Madrid, Oliveros, el mejor de septiembre a diciembre, que ni existía el Barça, ni los tripletes, ni la MSN, ni la madre que lo matriculó, es un Madrid sin Bale, porque está lesionado, que le hace 3-1 al Barça en ese interregno, en el Bernabéu, y que gana el Mundialito
pues
y
estamos,
en la Liga.
Y ya estamos ahora, de acuerdo. Claro, no es que sobre uno, es que sobra Bale.
Bueno, oye, sobra. A ver, ya nos entendemos. Yo tengo, como ustedes lesiones va a tener, ahora mismo James, pero ponga 4 y vaya rotando. A mí, si yo soy entrenador de un equipo que los cambios puedan ser, como el otro día, Isco y Bale, pero que lo estamos diciendo, al nivel ya lo mantendré. Sí. Però és que si no, és que no es diu, o sigui, va contra ell el dir, joder, jo crec que un gran equilibri, con estos tres imposible.
A James colombiano, Dagoberto, que ni le toquen, ¿eh?
Hombre, mejor le toquen, no, está acabando por ser el hombre clave de ese equipo. O sea, cuando ha estado James han jugado los mejores partidos, ha marcado él y ha dado goles. O sea, tiene narices que el jugador que menos rebomborio, que llegó con menos rebomborio, pues es el que tenga más influencia en el juego, ¿no? Porque los otros, Modri, ya sabíamos cómo jugaba y Kroos está haciendo el papel que siempre había hecho. Pero James le da un punto más de tanto de calidad como de efectividad y pone en juego mucho al ataque, ¿no? A Cristiano y todo esto. De todas formas, yo creo que así como aquí en Barcelona todos nos estamos rasgando las vestiduras porque el equipo no está funcionando, pues pasa lo mismo. Yo creo que en 6 jornadas que llevamos, pues los equipos están apretados. Es una buena señal de que la liga esta es muy dura, o sea, no es la Bundesliga. O sea, que esto es lo más importante para mí. O sea, que aquí hay que luchar y hay que jugarse hasta el último minuto. O sea, sí.
Además,
no hay equipo de él, ¿no?
Acabamos de empezar. Tomás, Dagoberto, gracias por estar por Scope. Fins una altra,
Adéu,
gracias.
Adéu. Adéu.
Bra Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Café arriba plenament al paladar més exigent. Bra Café, això sí que és cafè, el millor cafè.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujodux. Con más de 30 años de experiencia en el sector. ¿Está pensando en reformar su cocina, baño o piso completo? Venga a visitarnos. Le haremos el estudio y proyecto sin compromiso. En Lujodux verá nuestra exposición de más de 300 metros cuadrados con cocinas, baños, mamparas, parquet, todo lo que necesite para la reforma completa de su vivienda.
Confíe en Lujodux.es 93-105-7121, calle Sants 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debat, opinió, protagonistes.
L'home que va dir quan Sergi Roberto jugava al Nàstic aquest cap al Barça no és un altre que Albert Benages.
Hola, bona tarda, com esteu? Jo penso, de veritat, que ara esperàvem que diríem al Sergi de passar el malalt.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
12 minuts i les 4. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Primer, ens vens a parlar de Tamudo. Òscar Perarnau ha dit clarament que voldria incorporar-lo a l'estaf, però ens vens a explicar que està molt difícil que torni a l'Espanyol.
Sí, és el tema del dia per Esports Cope. L'Òscar Perarnau el va demanar públicament la darrera vegada, el passat diumenge, al hat-trick espanyol de la Televisió de Catalunya. El fitxatge és ara mateix una hipòtesi que difícilment es complirà. No hi ha hagut reunió ni cap avançament entre el president Joan Collet i el ja exjugador i màxim golejador de la història. Estaria bé que les parts aclarissin també les postures i que ràpidament hi hagi una solució a aquest assumpte, perquè Tamudo no és un jugador qualsevol i el club no és un club qualsevol, amb la qual cosa en principi no hi ha ni acord ni amb un futur imminent entre Tamudo i l'Espanyol, perquè de fet no hi ha solució a la història actualment. En fi, paraula de capità. En el seu dia ho va ser el Tamudo i ara ho és Javi López, primer capità de l'equip, ha passat avui per sala de premsa, espera poder recuperar la confiança de l'entrenador després de que no juga des d'aquell 0-6 del dia del Madrid, que si som resultadistes l'equip no està tan malament, amb 9 punts, però atenció, el toc d'atenció pels que des de la primera jornada xiuren l'equip a Cornellà.
No sé de dónde pueden venir, porque si en el primer partido sucede es una cosa que habría que ir un poco más lejos, ¿sabes? No llego, ¿sabes? ¿De dónde pueden venir, ¿sabes? O qué sentimiento tiene la afición, ¿sabes? Para en el primer partido de liga silbarnos, ¿no? Y muchas veces cuando entro lo suelo mirar, ¿no? Es la foto que hay allí, ¿no? De la fuerza de un sentimiento. Yo creo que si perdemos esa unión entre grada y vestuario, yo creo que lo vamos a pasar verdaderamente lo vamos a pasar mal.
Atenció, doncs, pels viatgers, tots amb l'equip. Avui també era el dia per donar suport públic, com no podia ser d'altra manera, al Pau López, el porter de la controvèrsia en les darreres hores.
Con Pau, sí, he hablado con él y es verdad que la bola que se está haciendo del tema Pau, yo creo que está siendo excesiva para un jugador de 20 años, un canterano. Él está bien dentro de la situación de equipo, que llevamos dos partidos que es verdad que no hemos conseguido la victoria, pero he hablado con él, está bien, está tranquilo. No lo he dicho, pero confiamos plenamente en él. El equipo, hablamos y confiamos plenamente en él. Para que no se siga, ¿sabes? Con ese tema confiamos plenamente en él.
Doncs tema sanjat, que diria aquell. Absència de l'entrenament, tant avui com demà, de Sergio González, que està present a Madrid a les jornades de la formació contínua de la llicència UEFA, aquestes jornades on també hi ha estat el Pep Guardiola. Joan Jordan estarà dues setmanes de baixa per una mononucleosi, és l'enfermetat del petó. Bellori, és el que té el Joan Jordan.
Jo et dono la mà, no hi ha problema.
Jo també, una abraçada. I atents a Salva Sevilla, que s'ha sotmès també a proves per determinar l'abast de la seva contusió al genoll dret. Demà més feina, 11:15 a Sant Adrià.
Gràcies, Quique.
Adéu.
Un apunt de futbol femení, perquè les noies del Barça debuten demà al matí a les 11, horari estrany, a la Lliga de Campions a Kazakhstan. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, és la quarta vegada que el Barça participa en aquesta Champions femenina. L'equip va arribar ahir, 24 hores molt intenses d'adaptació per Kazakhstan, i avui mateix ja ha pogut entrenar a l'escenari del partit. A Sportscope hem parlat amb l'Olga García, davantera blaugrana, que després de dues temporades al Llevant ha tornat aquest any a casa seva, al Barça. L'Olga va participar en la primera edició de la Champions i ara s'ha trobat amb un equip molt més preparat.
Sí, nosaltres quan vam afrontar la primera Champions amb l'Arsenal ens agafava de nou, no sabíem com funcionava tot. Penso que l'equip ara és molt més madur, el fet que, com diuen, l'experiència és un grau, doncs ara mateix l'equip està més assentat, ja han jugat contra diversos equips i de molta categoria, i el fet d'aquest any es participa un altre cop, doncs crec que partim en aquest sentit amb molta més veterania que alguns altres equips.
L'anada demà a les 11, la tornada al Mini Estadi el pròxim dimecres 14 a les 7 de la tarda.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
I en bàsquet arrenca la Lliga CB aquest cap de setmana. Estem passant revista a com es presenta la temporada pels equips catalans. Ahir vàrem començar amb el Manresa i avui, Albert, parlem del Joventut, que ve de fer una gran temporada.
Sí, una temporada il·lusionant, on recordem va jugar a la Copa, també va disputar el play-off, a veure com es dona aquesta temporada, on vull recordar que el conjunt verd i negre ha renunciat a jugar a Europa, ha perdut jugadors importants, com el cas de Sabaner, com el cas d'Àlex Suárez. Ara entrem en profunditat, però recordeu que la penya, el Fiat Joventut, debuta a casa aquest dissabte a 8:45 davant l'Iberostar Tenerife.
Tenem el míster, a Salva Maldonado. Salva, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ha arrencat la cinquena temporada, He llegit abans de l'entrevista que només Kucharski i Aito García Reneses havien estat o han estat tant de temps seguit entrenant al Joventut. Això vol dir que alguna cosa estarem fent bé, no, Salva, o què?
Bueno, suposo que sí. Perquè jo vol dir que les dues parts del club i jo estem contents. I per això arribem a acords i per seguir treballant. A nivell esportiu s'ha sigut molt, molt, molt regular, no s'han mantenint, han passat els problemes les temporades anteriors amb més cada any, amb més dificultats, però l'equip ha seguit treballant bé, i després l'últim any que vam fer una gran temporada, jo crec, i que com a premi, vam tenir el premi també aquest treball d'anar aguantant, no? I bueno, doncs suposo que la filosofia també és una cosa que portem tots plegats, no? Tenia una filosofia bastant semblant, i d'això que porti que estiguem amb l'equip d'aquí, de casa, jo potser dir-ho, sortit d'aquí de la penya, i bueno, es donen aquestes fórmules per poder continuar treballant aquí.
Com tu dius, la temporada passada, Salva, va ser molt bona, veu jugar Copa del Rei, veu fer play-off. Quines perspectives tenim per aquesta temporada?
Bueno, no té que servir, jo crec, de referència, no? La temporada passada jo crec que és una cosa excepcional, vull dir, vam fer un temporadón, i aleshores l'equip, és cert que mantenim gent de l'any passat, però hem canviat molt, hem perdut jugadors i hem fitxat tres rookies. L'equip, entre cometes, sense semblar pessimista, jo crec que hem perdut una mica de potencial, no?, respecte a l'any passat. Però per això mal quantificar una mica els objectius, així, en idea de dir, bueno, pues vamos a quedar sèptim, o no, l'objectiu és quedar novenos, jo marcaria més, amb, a veure si som un equip que creix a la Lliga, com creix també creix, els seus integrants, els seus jugadors, i a la mida que això ho fem, podem tenir els resultats i tenir un bon any. Si
si no és així, pues passarem, podem tenir problemes. Podem tenir problemes perquè anem justets i tal. Però bueno, confiem en fer un bon joc, un joc atractiu, seguir aportant jugadors joves i les nostres objectius n'hi ha més per aquesta línia. És a dir, quantificar les ares, si quedarem o anar a la Copa o anar al play-off, bueno, això són coses que pel club, no pel club, sinó per equips que, amb les nostres urgències, que són altres ara, o prioritzar més aspectes més de viabilitat i d'economia que de d'objectius esportius mega ambiciosos de resultats, pues home, ens anem a l'altre vessant que es mantenir a la nostra gent i gaudir també del bàsquet formant jugadors.
Mm-hmm. Reconeixes obertament que la plantilla ha perdut una mica de potencial. Clar, aquí la clau del rendiment segurament, Salva, estarà en el rendiment que us puguin donar aquests jugadors joves, que això, fins que no comencem a rodar, no ho veurem, no?
Sí, i normalment els joves necessiten temps, també. I els joves, quan parlo de joves nostres i dels que hem incorporat, sí. Els dos jugadors dels Estats Units que tenim, no?, pues, són rookies també, vull dir... Bueno, en teoria diu que podem passar les magres al principi, una mica, però també confio en que mantenim una base de l'any passat i tenim també algo que agafant-se, no? Vull dir, no ha començat tot a zero. Hem perdut potencial, però no comencem de zero. Amb la qual cosa espero que aquesta primera part de la Lliga tinguem una petiteta avantatge respecte a altres equips.
El club ha renunciat a jugar a Europa aquesta temporada, a jugar a l'Europa League. En el seu dia aquí el Jordi Villacampa ens va donar unes explicacions molt clares i força coherents. Ell parlava que econòmicament el tema era inviable. Com assumeix un entrenador una decisió com aquesta? Es l'entén? Li emprenya?
Bueno, vaig explicar-ho ben clar quan va acabar la temporada. Jo volia jugar a competició europea. Això el que he tingut de passar és passar 3 mesos per digerir-ho, bàsicament, i posar-me a treballar amb els jugadors i intentar aconseguir focalitzar en el tema d'ara. Jo segueixo pensant que hauria sigut el millor des del punt de vista esportiu, però això és una opinió personal i que ja vaig manifestar al club. Però també vaig entendre que si no podia ser, no podia ser, i vaig acceptar continuar al club amb aquestes condicions. Perquè hi ha altres prioritats, com he dit abans. I a hores d'ara, pues, ja passant pàgina perquè no ens queda més a mi i el que ens importa i és que es dona vida és la Lliga ACB. I amb la qual ara molt focalitzat en aquest tema i l'altre pues, ja li paï per dir-ho d'una forma així que s'entengui.
Salva Maldonado, tècnic del Joventut, gràcies per atendre'ns. Bona temporada, lluitar, eh?
Vale, moltes gràcies. Adéu.
Hill Superstar.
Bona tarda, Ballori.
Hola.
Completament d'acord amb Luis Enrique. Posats a viatjar, quan ets un equip, has de viatjar de la manera més professional possible. Lliga de futbol americà, New York Jets. Han pactat un partit amb Miami Dolphins a Londres. Avió, desplaçament, i cal que sigui un desplaçament professional. I què entenen els Jets per un desplaçament professional? Doncs ficar 350 rotllos de paper del lavabo per no haver d'utilitzar el paper anglès. I és que aquests senyors diuen que el paper higiènic que es trobaran a Anglaterra és molt més fi, no riguis Anaïs, que el que s'utilitza als Estats Units. I es diferencia en l'aportació de satisfacció i comoditat que porten aquests armaris de 3x4 que juguen a futbol americà als New York Nets. Llori, s'ha de viatjar de manera professional. Sí, senyor, s'ha d'estar al més a gust possible. I el paper que quiero és aquel d'allí. Última hora.
Última hora.
Raúl Baena, vestidor del Rayo. Vamos a intentar hacer daño al Barcelona, pero hablar de que no tienen confianza es arriesgado. Marc Márquez, desde Motegi, el circuito es duro en acelerones y frenadas, pero la mano está recuperando bien.
Gracias, Gil.
Darres.
Seguiu a la COPE.